Com sabeu, els qui sou oients habituals del matí a Catalunya Ràdio, cada 15 dies el professor Toni Castells, que va saber portar l'economia d'aquest país del 2003 al 2010 i té una llarguíssima experiència també com a diputat, però també com a síndic de la Sindicatura de Comptes i coneix bé l'economia. És doctor en Ciències Econòmiques, catedràtic d'Hisenda Pública. Ve al matí de Catalunya Ràdio habitualment per dir-nos que no tots són números. I hi ha dies que dius, Antoni Castells, bon dia.
Què tal?
Realment és així, eh? No tots són números.
El que ens preguntem és si també hi ha números.
Si hi ha números, si en algun moment hi haurà números. Aquesta és la pregunta.
Perquè no tots són números, és veritat, però també hi ha números.
També hi ha números, perquè avui la intenció amb Antoni Castells era valorar una mica el panorama econòmic que tindria el govern, doncs un cop ja fos efectiu, amb la tranquil·litat que ja hi havia president nomenat, no hi ha govern, per tant, els consellers no poden tocar ni un paper, i tot el que tenim són els pressupostos generals de l'Estat aprovats, no? Aquesta és la situació. Realment és tot absolutament excepcional, eh?
Home, clar que estem en una situació d'excepcionalitat, és evident, no? Jo que quan pregunten als consellers, vostè està en plan provisional, que jo crec que el que han de dir, escolti, el que sí que li puc dir és que serem consellers en una etapa de no normalitat. No? Mm. Doncs si això vostè li vol dir provisionalitat, digui-li com vulgui, no? Però una etapa d'excepcionalitat, això està clar, no?
Clar, aquest matí en deia Enric Millo en una entrevista que li fèiem, que clar, que els dos membres del govern que són a la presó i els dos que són fora no poden de manera eficient governar, no? Mm. I parlava d'aquest concepte de l'eficiència. Però
és que això no està escrit enlloc que el govern de l'Estat li correspongui decidir l'eficiència dels governs autonòmics en general, ni el de Catalunya en particular, no?
Perquè això obriria una discrecionalitat bastant...
Jo crec que ja està prou desvirtuat l'estat de les autonomies en la concepció que jo crec que volia la Constitució, o que es va voler en aquell moment... I només falta això, no?, que aquest exercici de tutela com de sobre un menor d'edat per part del govern central sobre el govern de la Generalitat, no?, decidint l'oportunitat dels que han de ser consellers. Una altra cosa seria que un cop nomenats, i s'ha dit publicada la seva nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat, i es consideressin que hi ha raons per impugnar-li, ho fessin, no? Això és una altra cosa, no? I el que estan fent ara jo crec que és un abús de poder de les facultats que els hi dona el 155, no?
Hi ha una altra qüestió que moltes persones pensen, bueno, i aquest govern podrà fer res? Perquè les finances estan intervingudes de fa molt temps i evidentment controlades. No es parla del famós botó del pànic, que és un botó que poden apretar des dels departaments de la Generalitat en el moment en què creguin que es fan pagaments o que passa alguna cosa, no? Yeah. Aquest control l'heu tingut directe o indirectament sempre perquè ha de ser així, d'altres coses.
Bueno, no, però aquest control que hi ha ara ni parlar-ne.
No, el que hi ha ara no. Però vull dir que no, hi ha una relació econòmica entre les administracions.
Hi ha una relació, hi ha hagut sempre un tipus d'informació que s'ha hagut de transmetre a l'administració central, hi ha hagut determinats tipus de regles que s'han hagut de complir, però mai el control d'operació a operació.
Que això d'intervenció hi és des del 2015. Des del 2015.
Des del 2015, amb un nivell de determinat, i a partir del 17... crec, amb una molt major concreció i severitat, no? No, abans hi havia un... Clar, a veure, a mi em podia semblar excessiu, jo era conseller de la Generalitat, membre del govern, i, per tant, tot el que sigui donar comptes a un altre govern i no als ciutadans, em sembla innecessari, no? Uh-huh. Em sembla excessiu. Però bé, però era comprensible que hi hagués un tipus de coordinació, no? Que era assegurar que es complien unes regles de disciplina pressupostària que afecten a tothom, per tant, que els objectius de dèficit eren els adequats, que el compliment d'aquest dèficit es feia, i que resultes d'això, després hi havia uns plans d'endeutament determinats que s'havien d'autoritzar per part de l'administració central. No. Això existia, però això era un control, si vostè vol, macro, de grans xifres, i no d'intervenció directa de les operacions que fa la Generalitat. I després sí que hi havia un cert control, si vostè vol, i és que una vegada s'ha fet el pressupost, per exemple, ara estem l'any 2018, si fos una situació de normalitat estaríem executant el pressupost del 2018. Acabat l'exercici del 2018, el que es fa és el que es diu la liquidació del pressupost. Es mira el resultat, es tanquen els comptes, per entendre's. Uh-huh. Això ho fa en primer lloc la intervenció de la Generalitat, com és molt lògic. i dona el resultat final. Diu, mira, al final el dèficit ha sigut aquest, el que ha passat és això i l'altre. I una vegada ho ha fet la intervenció de la Generalitat, es passa la intervenció de l'Estat, que fa la liquidació definitiva. Aquí hi havia aquest, també, si vostè vol, control a posteriori, que era el que donava les xifres, que eren les xifres que valien, les xifres oficials, de tancament de l'exercici. Però això era un control, evidentment, d'una naturalesa i d'una intensitat molt diferents a les que tenim ara, no?
Clar, pensàvem, si tenim en Toni Castells, ara que té una certa distància de tot això que estem vivint, encara que inevitablement suposo que bull la sang en alguns moments, no? Com a tot servidor públic que ho ha estat durant molts anys,
bueno,
no?
I sobretot com a tota persona que s'ha sentit compromesa amb unes causes amb les que creu, que ha fet política tota la vida en aquest sentit, no? És evident que no ho veus amb indiferència el que està passant.
I aleshores pensàvem, podrem valorar tècnicament les incorporacions al govern perquè ja ha negociat, ara m'ho confirmarà, però Pere Aragonès va ser una de les persones claus a l'hora de negociar, quan el tripartit va negociar el sistema de finançament,
bueno, ell era...
amb el govern espanyol.
Sí, ell en aquell moment, crec recordar, el Pere Aragonès,
estava en el partit.
Tinc bona opinió, no opinaré dels nous consellers, perquè
no,
em sembla
clar.
Que un antic conseller no ha de fer això. No?
Però tècnicament
però,
sí
però
que
jo tinc una bona opinió
coneix.
Del Pere Aragonès, no, i personalment i políticament, i crec que és una persona molt, molt vàlida, molt preparada. Jo crec que sí, que l'última legislatura probablement ell era un...
Això
que diuen els anglesos, un freshman, un jove diputat recent incorporat, perquè és molt jove el Pere
Aragonès.
De manera que si ho és ara, imagini-se en aquella època. I, per tant, sí, ell era un dels diputats que estava en el Parlament, jo crec, perquè ell devia entrar a la legislatura del 2006.
No, seguríssim. Jo el recordo com a negociador d'aquest aspecte
de
la part econòmica, no?
Sí. Les persones que ho portaven per part d'Esquerra eren el conseller Huguet, que era el conseller de tota la part de indústria, empresa i tot això, i l'Antoni Soy, que era el seu secretari general. I sí, sí, però hi havia un equip d'Esquerra, naturalment, que col·laborava. I després sí que havia tingut contactes amb ell, i l'he vist alguna vegada, i em sembla una persona preparada. Sí.
I el Sertadi també.
I el Sertadi no la conec, l'El Sertadi, n'he sentit parlar, no la conec. No.
Seria la consellera d'empresa...
Tinc moltes referències, per suposat, però no la conec perquè jo crec que la seva vinculació a la política és més recent.
I el Sertadi seria la consellera d'empresa en primer terme, però en funció del que passi amb la resta del govern i tot plegat, pot acabar sent... ocupant una altra posició, no?
Sembla, no? Depèn del grau de provisionalitat, no?
Depèn del grau de provisionalitat. Escolti, i l'altre dia sentíem a Cristóbal Montoro parlant del nou sistema de finançament i vas pensar, calla, que quan vingui l'Antoni Castells riurem, perquè ara es parlava de la pressa que tenen les comunitats autònomes, algunes comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, que havia dit, ei, no podem estar esperant els catalans per negociar el nou sistema de finançament, i per tant deuen estar-ne parlant, perquè vaig sentir Cristóbal Montoro que deia, ni un euro més d'IRPF ni IVA. Sí. Però aleshores, el nou sistema de finançament en què consistirà?
Bé, el Cristóbal Montoro, la veritat és que amb aquesta qüestió jo crec que ell ha tingut... Jo li recordo bé que havia dit, escolti'm, no hi pot haver sistema de finançament si no hi ha Catalunya. El qual em sembla una actitud d'un cert sentit comú. No?
Sí, sí.
Ara sembla que hi ha un informe del Ministeri que recull l'informe dels experts, l'opinió del Ministeri sobre l'informe dels experts i crec que també les opinions de les comunitats autònomes. No? I pel que es veu, doncs és un informe que canvia molt poques coses, que proposa canviar molt poques coses. Això ve a dir que no deu ser tan dolent el sistema de finançament que vam acordar l'any 2009, cosa que jo sempre he defensat. Jo crec que el sistema de finançament de l'any 2009 era un sistema de finançament que posava les coses en la línia adequada. Que hi havia un nucli bàsic que era el com ha de ser un sistema de finançament, que és que les comunitats bàsicament es financin amb els impostos que paguen els ciutadans del seu territori i que després hi hagi un cert grau d'anivellament. O sigui, que una part d'aquests impostos vagin a un fons comú que es distribueixi d'acord amb les necessitats de les comunitats autònomes. Aquesta part és molt important en aquest moment, que és el 75%, no? Que és el grau d'anivellament. El que passa és que després d'acordar aquest nucli bàsic, que és el bo, es van començar a introduir el que podríem dir pròtesis, no? Pròtesis per corregir una cosa i una altra, no? Perquè quan posaves una pròtesis per un costat, havies de posar una altra per l'altra per no desvirtuar l'efecte inicial. I això va fer que el sistema que es va aprovar al final quedés molt, molt desvirtuat. De manera que jo crec que simplement netejant-lo d'aquestes adherències incorrectes, quedaria un bon sistema de finançament. I el fet és que una vegada l'economia s'ha recuperat, per exemple, els ingressos de la Generalitat han augmentat d'una manera molt apreciable. De manera que si jo em posés en la perspectiva de fa 10 anys, que és quan vam començar a negociar, si ara, miri, ara fa 10 anys començàvem
a negociar.
Sí, començaven les converses, no? El juny del maig-juny del 2008. Doncs jo diria, escolti'm, allà vam posar les coses en la línia adequada, en el carril apropiat, ara cal aprofundir en aquella línia. Vol dir millorar els mecanismes de... els mecanismes de tributaris, és a dir, augmentar la capacitat tributària de les comunitats, la seva responsabilitat de manera d'administració tributària, que és un pas que no vam poder donar, el consorci tributari, augmentar en alguns casos la capacitat normativa, reduir el nivell del grau d'anivellament, millorar els mecanismes que determinen com es fa el grau d'anivellament i els mecanismes d'actualització. Jo crec que amb aquesta... i eliminar les adherències aquestes que dic que existien. I, naturalment, augmentar els recursos al conjunt de comunitats, perquè durant tot aquest període s'ha produït un desequilibri a favor de l'administració central i en contra de les autonòmiques. Ara no estem on estàvem fa 10 anys. Aquest és el tema. Si jo em posés en el barret de què penso que convindria al conjunt de comunitats autònomes si estiguessin en aquell moment, i a Catalunya, que sempre ha liderat aquests processos, si el que hi ha hagut aquí sempre ha sigut una batalla de Catalunya per millorar el finançament, i darrere d'aquesta batalla s'ha obert camí, al mig de les dificultats, i tots al darrere primer deia, no pot ser que això ho tingui Catalunya,
Però ara aquell lliri,
i després deien, ara ho volem tots. I com que el que proposava Catalunya era generalitzable, ho podien tenir tots. Aquesta ha estat la història fins ara. Però ara no estem aquí. Ni Catalunya lidera, ni millorar el sistema de finançament en l'òptica en la que estàvem fa 10 anys resol els problemes actuals del país. El país està en una altra onda, i Espanya també. El país està en una altra onda i Espanya també està en una altra onda, que és una onda molt menys autonomista. És una onda profundament revisionista del que es va voler amb la Constitució. Estem d'una verdadera involució del pacte constitucional, d'una implosió amb tot. Escolti'm, aleshores, això resoldrà els problemes? Doncs en tinc molts dubtes. Crec que no resoldrà ni els problemes de Catalunya ni el que volen de fet les altres.
Ahir quan sentia Aitor Esteban, el portaveu del PNB, que deia que havien donat suport als pressupostos de Mariano Rajoy per responsabilitat, perquè creien que això doncs facilitava, entre d'altres coses, no haver d'anar amb unes eleccions anticipades que tindrien efectes indesitjables, va utilitzar aquesta paraula, no? Creu que ho va fer pensant que si el Ciutadans arribés a governar Espanya, aquesta involució del pacte constitucional que ara deia Antoni Castells seria encara més rotund des del punt de vista de les persones?
Que això em sembla inqüestionable. O sigui, el partit més tòxic de la política espanyola, el partit més tòxic que existeix a Espanya des de que hi ha democràcia a Espanya, des del 78, és indiscutiblement Ciudadanos. És un partit tòxic, és un partit divisiu. És un partit que està per fer saltar per l'aire tots els pactes possibles. És el partit de la divisió a Catalunya, de la fractura a Catalunya, de l'exclusió, de la segregació per la llengua. És Ciudadanos.
Però en canvi no tenen pas aquesta imatge avui.
Ah, l'aniran guanyant, no en tingui cap dubte. Aquesta barreja de jove falangista i Trump, que és el seu líder, no tingui cap dubte. La veritat sempre s'acaba imposant.
Però hi ha 1 milió de vots a Catalunya amb Ciutadans.
Sí, ja veurà vostè amb el temps. Doncs potser és perquè els partits que haurien de dir-ho, tant els que es diuen constitucionalistes com els que es diuen independentistes, no ho denuncien amb prou força. Els dos. És un partit tòxic, és un partit divisiu, és un partit que vol dividir Catalunya en funció de la llengua que parlen els seus habitants, ja m'explicarà. Això és el que volen els que tenen com a llengua materna el castellà? És el que volen? Però... aquesta divisió? Jo crec que no. Però això és Ciudadanos, però ha sigut des del seu origen, perdoni'm.
Ells diuen...
I està transportant això a la política espanyola. És un partit que no té cap mena de mania en utilitzar mentides, en dir el que vulgui. És el que fa el Trump, exactament el mateix. Una barreja de jove falangista i de trama, aquest senyor.
Però com m'atén vostè que en aquests moments tinguem Mariano Rajoy fent cada pas que fa en funció del que fa Ciutadans i fins i tot Pedro Sánchez...
Escolti, jo vaig viure això amb l'Estatut, entre Esquerra i Convergència, a veure qui era més independentista i a veure què li deia més grossa. Perdoni'm, això passa en política. Això passa, és un desastre, però passa. Has de contentar els teus, no? I et sents superat pels altres. Jo crec que és un error. Jo crec que la gent ha de dir el que creu que s'ha de dir per millorar la condició de la immensa majoria dels ciutadans, encara que sigui encara que sigui incòmode, encara que sigui enfrontant-se amb els que mantenen posicions extremes, demagògiques, populistes, que tenen que sí, que serveixen per fer titulars, però per res més, però pues, és la lògica de la política. Però si tenim el Sánchez, també arrossegat per aquesta lògica. És un desastre el que està succeint. Ara, el que vostè diu de l'Aitor Esteban, jo ho entenc des d'aquest punt de vista tàctic, és veritat, escolti'm, seria pitjor Ciudadanos que el PP. Hem d'arribar a aquesta conclusió que és extraordinària, si vostè vol. Seria pitjor que el PP del Rajoy, no que el PP de l'Aznar, perquè el PP de l'Aznar i Ciudadanos s'assemblen molt, però seria pitjor que el PP del Rajoy, que és el més moderat que hi ha en el PP. Mal em costi reconèixer-ho, mal em pesi reconèixer-ho. Ara, home, esclar, no deixa de ser un argument una mica trist, aquest deixa de ser un argument per defensar el suport del PNV i els pressupostos del PP.
No? Avui en aquest No tots són números, Antoni Castells amb aquest bany de realitat, després que Pedro Sánchez paral·lelament en una altra emissora li estava dient a Quim Torra una altra vegada racista, senyor Castells. Per tant, li agraeixo molt la franquesa, el que té, alliberar-se de les servituds polítiques. Catalunya Ràdio.